FM Muntanya.
Poques setmanes la nutricionista Anna Grífols va publicar al seu Instagram un interessant post parlant de la proteïna. Un cop doncs, que me'l vaig mirar, el vaig llegir, el vaig rellegir, em van entrar alguns dubtes que intentarem resoldre avui amb l'Anna Grífols, que ja ho sabeu que és nutricionista esportiva i la trobareu a nutriexpert.com. Anna Grífols, ben tornada al Fem Muntanya.
Hola, molt bones.
Anna, a veure, comencem pel començament perquè és que el teu post, escolta, m'encanta quan dones tanta informació, que dones aquests tips que diem, no? A vegades per internet, per YouTube, tips, consells de tota la vida. I el tema de la proteïna va ser super didàctic, però clar, evidentment en un post no pots explicar molta cosa perquè tens l'espai que tens. I són molts dubtes els que com a mínim a mi em van entrar i jo crec que molts oients també doncs van estar pensant. Així que més val trucar-te i intentar resoldre algun d'aquests consells que vas donar. Comencem pel començament i per fer-ho de forma didàctica. Què és la proteïna i per què serveix?
Bueno, la proteïna al final sí que és veritat que com a esportistes és superimportant, no? A més, pensem que els nostres músculs estan formats per proteïna, llavors la proteïna serà necessària per regenerar el múscul, per fer-lo créixer, sobretot per recuperar, però no obstant, sí que és veritat que moltes vegades li donem a la proteïna un valor excessiu. Ens pensem que és el nutrient més important de tots i hem de pensar també que la nostra societat pot arribar a consumir 3 vegades més la proteïna recomanada. Llavors, sí que és veritat que la proteïna és superimportant, que molt poquetes cèl·lules del nostre cos no tenen proteïna, però una de les coses que hem de saber és que el nostre cos no té magatzem de proteïna. Per tant, si nosaltres en consumim amb excés, doncs al final el nostre cos patirà molt a l'hora d'eliminar-la.
Una de les coses que dius en el teu post és això, justament, que no tenim magatzem per guardar l'excés de proteïna i que llavors farem treballar més el fetge i els ronyons, que és com es destrueix la proteïna, no? L'excés de proteïna. Llavors, què és el que passa si saturem els nostres òrgans a l'hora d'eliminar aquest excés?
Bueno, al final hem d'entendre que amb l'esport el que passa és que ja fem treballar molt precisament aquests dos òrgans, no? El ronyó i el fetge són dos òrgans que a nivell esportiu s'utilitzen moltíssim, sigui per la hidratació, per eliminar substàncies tòxiques, per metabolitzar algunes substàncies. Llavors, si nosaltres a més el que fem és sobrecarregar aquests òrgans amb un excés de proteïna que ha de metabolitzar i eliminar, el que estem fent és donar-li encara més feina. Aquí és on es comencen a veure doncs a nivell analític, quan això ho perllonguem en el temps, doncs alguns valors alterats a nivell analític, com poden ser les catecolamines, la bilirubina, la creatinquinasa. Llavors, aquests valors, lo fotut d'això és que no es veuen de forma rutinària amb una analítica normal, però sí que es veuen amb una analítica esportiva, que són molt més valors el que analitzem, i llavors és quan comencem a veure doncs aquestes petites coses que ens poden indicar que ens estem passant de proteïna. Quan nosaltres veiem això i no és a conseqüència de que potser hem fet una competició uns dies abans o un entrenament superintens, sinó que hem estat en unes condicions ideals per fer aquesta analítica, doncs al final el que diem és, ostres, potser ens estem passant amb la proteïna diària. És aquí quan comencem a calcular i diem, vinga, va, aviam, com menja aquest esportista? Què és el que està portant? Quins extras està fent? I normalment el que ens n'adonem és que es passa de les recomanacions. Si nosaltres fem un càlcul de les quantitats que necessitem, realment segurament seran un palet més baixets de lo que actualment estem menjant, perquè fixa't que amb un esportista sembla que l'únic important sigui la proteïna, i ens acaben dient, vinga, proteïna per esmorzar, mig matí, a dinar, berenar i a sopar, però hi ha altres elements molt importants, i al final un excés de proteïna sí que pot saturar el nostre cos, i per tant, en contra del que volem, arribar a perjudicar el nostre rendiment esportiu.
Potser hi ha pel·lícules o hem llegit o hem vist documentals on veiem molts esportistes d'èlit, no? Consumint 7 clares d'ou per esmorzar. Vull dir que això a vegades una mica ha fet gran el mite, no? De que necessitem proteïna per sobre de les nostres possibilitats, potser.
Sí, exactament. De fet, a més, hi ha una cosa molt interessant que és la capacitat màxima que té el nostre cos d'absorbir aquesta proteïna, no? Normalment es diuen, vinga, grans quantitats de proteïna. He arribat fins i tot a veure professionals que no són del món de la nutrició recomanar als seus atletes 35-40 grams de proteïna, quan realment ja s'ha vist que a partir de 25 grams el nostre cos ja no és capaç d'absorbir-ho. Per tant, si no ho absorbeix i no s'utilitza, tornem a lo mateix, s'ha d'eliminar. I s'elimina, doncs, un altre cop per aquest fetge i ronyó, no? Llavors, hem de tindre en comptes aquesta capacitat màxima d'absorció de proteïna. Realment, si necessitem arribar al màxim o amb una dosi una miqueta més moderada obtenim els mateixos efectes, que això seria el punt 2, i després, sobretot, tindre en compte que el que es recomana més a nivell esportiu són petits bolos, en funció de si som homes o dones més o menys grans, de 18 a 25 grams de proteïna. I hi ha vegades que fins i tot amb algunes persones que tenen menys massa muscular, 15 grams de proteïna repartit al llarg de 3, 4, 5 tomes al dia és suficient.
Ara parlarem d'aquestes quantitats que em semblen superinteressants, però també dius que el 50% de la proteïna hauria de ser d'origen vegetal. Per què?
Bueno, això és un tema que em segueix sorprenent realment a dia d'avui que sorprengui, no? Jo quan ho dic sempre tinc persones que em pregunten, ostres, i això per què passa? Així que gràcies, Xavi, per donar-me l'oportunitat per explicar-ho de forma més, bueno, arribar a més esportistes. I és que al final, això és una recomanació que jo des de que vaig estudiar la carrera fa 13, 14 anys, ja ni me'n recordo, ja ho deien a la universitat. I el motiu principal és que la proteïna d'origen animal s'ha relacionat amb un tema de càncer, no? Llavors, sobretot la carn vermella, les proteïnes saturades, processades, perdona. Llavors, tot això el que provoca és que al final ens obligui a reduir els consums de proteïna d'origen animal, sobretot d'aquests grans animals, no? Llavors, per què a més, a un esportista o a la població general li interessa que el 50% de la proteïna com a mínim sigui d'origen vegetal? Perquè hi ha diversos estudis que ja afirmen de que consumim menys de la meitat de la fibra necessària per tindre doncs, una dieta equilibrada i saludable. Llavors, què passa? Que si nosaltres no consumim suficient fibra, que és l'aliment de la nostra flora intestinal, és quan venen la major part de problemes intestinals que podem tenir. Al final, la fibra és l'aliment de tota aquesta varietat de flora intestinal que tenim a l'intestí. Si li restem fibra, que és el seu aliment, podem augmentar la proliferació de bactèries doncs, més patògenes, no? De cepes de microbiota que no sigui tan saludable per nosaltres. Llavors, la fibra no només s'aporta amb elements vegetals, sinó que també les proteïnes vegetals com la llegum, com els cereals, doncs tenen aquesta fibra associada. Per contra, la proteïna animal normalment va associada a greixos saturats, que són els que ja sabem que no són adequats. Llavors, per aquests motius i tots els estudis que s'han anat fent en aquests últims anys, es diu que com a mínim, a no ser que siguis vegetarià o vegà, que llavors seria el 100%, si ets una persona que té una dieta omnívora, el 50% com a mínim hauria de ser d'origen vegetal.
Doncs mira, anem a fer un parell de llistes. Com que la carn, diguéssim, és menys saludable, fem una llista de les carns que recomanes que siguin font per obtenir aquesta proteïna.
Bueno, al final sí que es diu que em fiques entre l'espasa i la paret, perquè hi ha moltes coses que després tenen els seus contres, no? Perquè realment les proteïnes, depèn de com estiguin produïdes, no? Pues poden ser bastant, no gaire saludables. No obstant, vaig a fer-te una llista dels que serien millors. Al final estem parlant d'aliments, d'animals que siguin més petits, no? Que tinguin menys quantitat de greix associat a la seva proteïna. Podríem pensar, per exemple, amb el pavo, amb el conill, amb el pollastre, amb el peix també, el peix blau petitet com la sardina, l'anxova o el peix blanc petit, sobretot aquest que tenim de més proximitat, no? Que vingui del nord a 2.000 quilòmetres de distància, no? Aquests serien doncs, els aliments d'origen vegetal que tenen una font adequada de proteïna, no gaires greixos i que podrien ser més adequats per nosaltres.
I ara fem una llista dels vegetals que tu recomanes que són imprescindibles i que tenen una bona font de proteïna.
Vale, aquests, veus, aquests ja m'ha agradat més. De fet, els d'origen vegetal, el bo que tenen és que fins fa poc no se sabia que hi havia moltes opcions vegetals que són igualment completes com ho pot ser la carn, no? Llavors, aquí, per exemple, podríem tenir el que és la proteïna del pèsol, no? Que al final no deixa de ser una llegum, o qualsevol altre llegum que tenen diferents rangs de proteïna, per exemple, la soja o el cigró, la llentia, totes les lleguminoses tenen unes quantitats de proteïna vegetal molt adequades. Després tenim les varietats dintre d'aquestes mateixes llegums, com podria ser el tempeh, que a més és un aliment fermentat, per lo que millora la qualitat de la nostra flora intestinal, i després el seitan o el tofu. Altres opcions de proteïna vegetal ho podríem tenir perfectament en els fruits secs, perquè a més el greix que va associat a aquesta proteïna del fruit sec sí que és un greix saludable. Així que aquí tindríem les altres opcions d'origen vegetal adequades per nosaltres.
Vale. I llavors, com sabem la proteïna que el nostre cos necessita? Perquè has donat ara uns grams, però com puc saber jo els grams que jo necessito de proteïna al llarg del dia? Depèn de si el meu esforç físic dels entrenaments o de les competicions, o pot ser el mateix durant cada dia?
Bueno, aviam, al final es fa un barem, no? Perquè sí que és veritat que nosaltres en un dia a dia, en una setmana, tenim diferents tipus d'entreno, però al final s'ha de fer a grosso modo per saber de forma general què és el que necessitem. Sí que en un dia de competició podrà ser diferent, podrem variar el rang de proteïna, però al final perquè els nostres oients puguin saber-ho, doncs es diu que, per exemple, amb l'esport de resistència, no? Que seria potser el que a nosaltres més ens ocuparia, doncs les maratons de muntanya, triatló, natació en aigües obertes, aquest tipus d'esports es diu doncs, que s'hauria de consumir entre 1,2 i 1,4 grams de proteïna per cada quilo de pes de l'esportista. Vale? Això per fer-nos una idea serien entre uns 78 i 91 grams de proteïna en una persona de 65 quilos. Després, a part dels esports de resistència, hi ha els esports d'equip, no? Que podria ser doncs, el bàsquet, el futbol, el handball, aquests esports doncs, més de grup, que recomana entre 1,4 i 1,7 grams de proteïna per quilo de pes. Això seria doncs, entre 91 i 111 grams de proteïna cada dia per també una persona de 65 quilos. I després tenim els esports d'hipertròfia, que recomanaria entre 1,8 i 2 grams de proteïna per quilo de pes, tot i que hi ha ocasions que es pot arribar a recomanar 2,2 o 2,5 grams per quilo de pes. Vale? Llavors, si fem la primera opció, que és la que a nivell científic està més acordada, 1,8-2 grams, serien uns 117-130 grams de proteïna per una persona de 65 quilos. Aquí hem de fer algunes variacions, no? Perquè, per exemple, l'esport de resistència, com pot ser les carreres de muntanya, hi ha una part d'impacte. Llavors, hi ha alguns estudis que diuen que amb carreres molt tècniques o baixades molt ràpides, on hi hagi una gran destrucció muscular, es podrien arribar a donar fins a 1,6 o 1,8 grams de proteïna per quilo de pes. Llavors s'ha d'adaptar una miqueta, però a grosso modo seria els barems que hem dit.
Vale, llavors jo calculo 1,4 grams pels 76 quilos que peso, serien uns 106 grams aproximadament al dia. I ara, mentre el dubte, com calculo jo els grams que ingereixo jo cada dia? És a dir, no sé si em pots donar alguna estratègia, alguns trucs per dir, doncs mira, al matí si menges això, doncs això ja té tants grams, la llet o... Saps? Vull dir, perquè això jo crec que és el que a vegades més atabala, no? A l'hora de calcular els grams de proteïna que hem d'ingerir al llarg del dia.
Sí, és veritat, i a més que cada aliment té uns grams completament diferents, llavors al final hem de veure una miqueta com és, no? Sí que és veritat que podem agafar una miqueta de fer una miqueta més general, no? Per exemple, doncs nosaltres sabem, per exemple, que les llets, per exemple, la llet de soja o la llet desnatada té uns 3,9 grams de proteïna per 100 mil·lilitres, després l'ou acostuma a tenir uns 13 grams per 100 grams, la carn vermella uns 19 grams, la carn d'au uns 20,6, el tofu pot arribar a tenir fins a 30 grams, és molt variable en funció de la marca, El seitan, per exemple, he arribat a veure seitans que per 100 grams poden tenir de 30 a 40 grams de proteïna. I després tindríem, per exemple, els cereals, que són 10 grams per 100 grams, la llegum, uns 22, fent una mitja, perquè, per exemple, la soja és l'aliment que més proteïna té, que són 35 grams de proteïna per cada 100 grams de soja. D'aquí que el tofu, per exemple, tingui unes quantitats molt elevades de proteïna, també, o el tempeh. I després hi ha altres, com la llentilla o el cigró, que serien més 20-23, no? Llavors es fa una mitja entre tots. I en canvi, el pèsol, per exemple, només té 5 grams de proteïna. Així que la llegum sí que és més variable, s'hauria de veure de forma individual, però perquè tinguem una idea seria això. I després els fruits secs, que són molt consumits en esportistes, serien sobre uns 15 grams de proteïna per cada 100 grams de producte.
Llavors, ara em queden un parell o tres de dubtes per fer-te. És recomanable el consum, com dir-ho, de cop, de molta proteïna? Imagina't que en canvi de repartir la proteïna al llarg del dia, doncs al matí i a la nit menges menys proteïna i els 100 grams, o gairebé els 100 grams, te'ls menges amb una gran quantitat, doncs, de tempeh, per exemple, per dinar. És recomanable o és millor espaiar-ho al llarg del dia? És a dir, en quant a la digestió, per exemple.
Sí, bueno, en quant a la digestió, sí que és veritat que la proteïna és més difícil de digerir, no? Proteïna, greix i fibra són nutrients que realment estan molt de temps a l'estómac, que necessiten més temps per ser digerits i absorbits, però sí que és veritat que després entrem en una altra limitació, que és la capacitat que pot absorbir amb una sola digestió el teu cos de proteïna, que estaríem un altre cop parlant d'aquest bolus d'entre 18 i 25 grams en funció de l'estructura de l'esportista. Per què depèn de l'estructura? Pues perquè com més gran és l'esportista o un home que té un sistema digestiu més gran que una dona o té més massa muscular, pues té la capacitat d'absorbir més quantitat de proteïna que una dona o una persona més prima o amb menys massa muscular, no? Llavors, ens trobaríem amb aquest límit. Jo intento no donar mai més d'aquests 25 grams de proteïna en una sola ingesta. Llavors, en el teu cas, que et sortirien uns 100 grams, jo preferiria repartir-ho amb 4 o 5 tomes de 20-25 grams cada una, i d'aquesta manera t'assegures que la puguis absorbir tota.
I ara posem el cas de que tinc una cursa no poso el cas de que sigui de 25 hores, no poso el cas d'una gran ultratrail, unes 100 milles, sinó que penso en una marató, que potser és el que entre mitja marató i marató són 5-6 hores, que és el que molts oients, doncs, poden participar, la majoria. Els dies previs i el dia de competició, el consum ha de variar o pot ser el mateix que estem fent durant tota la temporada?
Bueno, els dies previs a competició, si entenem una miqueta que fem aquest tapering, no?, que realment hi ha una reducció del que és l'esport, sí que és veritat que podríem pensar que ha de baixar el consum de proteïna. El problema principal és que després, com que ja fem una supercompensació de glucogen, no?, aquesta dieta on baixem els hidrats de carboni una miqueta els primers dies, els pugem els següents, doncs clar, si els primers dies baixem els hidrats i també baixem les proteïnes, el que podria passar és que potser passéssim gana o ens passéssim massa de greixos, no? Llavors, aquí potser jo prefereixo mantenir la proteïna, tenint en compte que durant la competició hi haurà una destrucció muscular, no afavorir-ho abans, i d'aquesta manera aquesta setmana prèvia deixar-la allà. Sí que és veritat que potser el dia anterior jo buscaria proteïnes de molt fàcil digestió, com pot ser el tofu, com pot ser l'heura, com pot ser algun peix blanc o blau petitet sense gaire greix, no?, per intentar de que no es quedi massa temps donant voltes la proteïna per l'estómac i que de seguida vagi a fer les seves funcions.
I el dia de cursa, això que moltes vegades ho he vist, i potser jo també inclús al principi alguna vegada ho havia fet, de prendre proteïna enmig d'una cursa llarga o enmig d'una ultra, recomanat o no?
Jo no ho recomano, però no ho recomano per un motiu molt simple, i és que encara que facis un ultratrail, la destrucció de proteïna teva sí que és veritat que serà més llarga, més gran, com més hores passin, però es pot solventar en petites dosis de BCA, no? D'aquests aminoàcids ramificats, que són aquestes petites porcions de proteïna que tu et prens amb dosis de 2, 3, 4 grams al llarg d'una competició, cada 3-4 hores, i d'aquesta manera repararàs aquest dany. Prendre't una gran quantitat de proteïna piscina, com feia molta gent, un recuperador, mitja competició, el que pot passar...
Qui no ho ha fet, això, alguna vegada? Quan, sobretot quan no ho saps, alguna vegada, jo, vull dir, diria que la primera ultra Pirineu que vaig fer, a Gósol, vaig prendre amb un batut d'aquests de recuperador, el que et prendries després de la cursa, m'ho vaig prendre a Gósol.
Sí, crec que no ets l'únic que ho ha fet, eh? De fet, hi ha molta gent que ho he vist, es va extendre molt aquesta pràctica fa uns anys, sí que és veritat que ara ja no es veu tant, però al final una gran quantitat de proteïna durant la competició costa molt de digerir i a molts el que els hi passava, almenys el que m'han transmès a mi, és que després de prendre's això, ostres, els hi com tancava l'estómac, no? Es quedaven com molt saciats i eren incapaç de prendre després els hidrats o el menjar que els hi toqués durant un període de temps. Clar, la proteïna costa de digerir. Llavors seria normal que ens trobéssim amb això, però bueno, sabent-ho, es canvia aquestes grans dosis de proteïna que no les podrem absorbir ni utilitzar ni usar com realment volem i les canviaríem per aquestes petites dosis de BCA que d'aquesta manera sí que estarà molt millor aprofitat.
I després de la cursa, sí que un batut recuperador, un batut més natural, proteïna més a dojo, diguéssim, el cos aquí sí que necessita proteïna, no?
Sí, aquí sí. Després de la cursa és essencial recuperar proteïna, també hidrats de carboni, no? Llavors, amb curses de resistència es diu ratios 2-1 o 3-1, és a dir, per cada 2 o 3 grams d'hidrat de carboni un de proteïna, sempre intentant arribar als 20 grams de proteïna, no? Llavors estaríem parlant de 40 o 60 grams d'hidrat de carboni i això molts recuperadors ja ho fica. Si t'hi fixes en l'etiqueta d'alguns recuperadors ja fica recuperador 2-1 o recuperador 3-1 o 4-1, doncs aquests serien ideals per nosaltres.
I acabo. Escolta, jo entro a la web de botigues o vaig mirant moltes marques i veig a vegades la paraula protein seguit de whey o power o predator o saps? Whey protein, tal. Tot això, per què serveix? Perquè m'agradaria saber si això tu ho recomanes, no ho recomanes.
Bueno, aviam, el whey, no, el que és la proteïna de suero de llet, que és com se'l coneix el whey, sí que és veritat que a nivell científic és una de les proteïnes que s'ha vist que recuperen millor, no? Ara, què passa? Que hi ha molta gent que m'estic trobant que és al·lèrgica a la proteïna de la llet de vaca, o no vol prendre làctics, o s'hi senten malament. Llavors diuen, què fa, Anna? Pues, actualment ja s'ha vist que els recuperadors, les proteïnes de soja o de proteïna de pèsol, també van igualment bé. Llavors tindríem diferents opcions, però no deixa de ser el mateix. El que sí que és veritat és que hi ha diferents tipus. Una cosa és la proteïna de suero de llet, que seria el whey, l'altra cosa és la caseïna, que també s'ha ficat de moda, sobretot en fitness, gimnàs, però jo la caseïna soc una miqueta reticent a utilitzar-la per un motiu, i és que hi ha hagut molts estudis que relacionen la caseïna amb un augment del risc de càncer. Llavors, ja només per això, jo, que cuido moltíssim la salut, prefereixo optar amb altres opcions com la whey o les proteïnes vegetals. Llavors, simplement és el mateix. A vegades se li fica un nom, d'altres un altre. Els recuperadors, normalment, si no, a no ser que sigui vegetarià o vegà, doncs, són en base a whey. Llavors, això ho hem de mirar i hem de veure quin és el més idoni per nosaltres.
Escolta, superinteressant aquesta secció d'avui. Jo crec que podríem definir-la com a masterclass sobre la proteïna. Vull dir que la gent que doncs, tingui dubtes que, o si no ho hem explicat tot i algú té més dubtes, doncs que ens ho facin saber a través del correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat i properament doncs, amb l'Anna podem resoldre si ha quedat algun dubte entre algun dels oients i si voleu que parlem d'algun tema en específic, doncs també a través del nostre correu electrònic ens ho podeu dir o a través de la comunitat de Telegram, la comunitat femmuntanyera. I, evidentment, si voleu parlar amb l'Anna, la trobareu a nutriexpert.com i, evidentment, al seu Instagram amb consells superinteressants. Anna Grífols, com sempre, superinteressant. Jo crec que ha quedat superclar el tema de la proteïna. Moltes, moltes, moltíssimes gràcies. Cuida't, una abraçada.
Una abraçada.
Fem muntanya.